Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Són les 12.
Els diumenges al migdia, de 12 a 1, per si t'has perdut alguna cosa, te la tornem a explicar a la setmana. Andreu Prunera repassa el més important del contingut informatiu dels últims 7 dies acompanyat de música especialment seleccionada, per estar al dia en una hora. La setmana, tots els diumenges de 12 a 1 del migdia amb Andreu Prunera, a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Durant aquesta setmana hem conegut que la Generalitat destinarà una partida de 200.000 euros del pressupost del 2015 a redactar el projecte del nou Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova. Ha estat gràcies a una esmena d'Esquerra Republicana a aquests pressupostos d'enguany. Ara Esquerra Republicana i Convergència i Unió demanen tots la seva part del mèrit. És normal i comprensible, i tant de bo sigui habitual a partir d'ara, que els partits reivindiquin els mèrits per noves inversions i nous equipaments. Potser a les grans ciutats les administracions locals només han de vetllar per gestionar el benestar de la seva gent, deixant la dinamització econòmica en mans només del sector privat. En qualsevol cas, no és la situació que hi ha a les nostres tres comarques. Aquí és necessari que els ajuntaments i també els consells comarcals vellin per les inversions, la creació d'ocupació, la generació de riquesa i així frenar el despoblament que hem viscut els últims anys. Per això és necessari que els partits treballin plegats. D'aquesta manera, quan una esmena als pressupostos arriba a la taula del govern, per iniciativa d'un grup municipal, el que sigui, sempre serà molt més fàcil de materialitzar si l'equip de govern té constància d'aquesta demanda. Avui toca felicitar llavors els grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Móra la Nova, un per presentar una esmena i els altres per insistir al govern perquè l'aprovin. Esperem que el nou Institut Escola pugui ser una realitat molt aviat, però encara queda un llarg camí per endavant, i de ben segur que la unitat entre els grups polítics serà clau perquè el projecte de construir un nou edifici arribi a bon port. Cal que cadascú faci força dins el seu grup polític, i tots volem el millor per a les nostres comarques, ho hem de tenir present. Unes comarques que necessite que anem tots junts per obrir-nos camí. Benvinguts a la setmana. I al programa d'avui, com sempre, repassarem l'actualitat més destacada que ens han deixat els últims 7 dies. També farem una mirada a l'Hospital de Tarragona i també al de Móra d'Ebre, a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, perquè tindrem amb nosaltres el seu director, el doctor Òscar Ros. També farem una mirada per l'actualitat que ens deixa la setmana que ve, per les previsions de la setmana que ve, amb ja molta actualitat de les eleccions municipals. Això és La Setmana, comencem.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway.
much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say.
I ara comencem amb el repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Els veïns de Móra d'Ebre van presenciar aquest dimarts amb gran estupefacció l'operatiu policial a la principal artèria comercial del municipi, l'Avinguda Comarques Catalanes. A prop de 1:15, una quinzena d'agents avillats amb armilles i passamuntanyes van entrar al restaurant xinès Gran Muralla i van obligar a sortir-ne alguns dels veïns que s'hi trobaven dins, que no sabien ben bé què estava passant.
Han entrat els Mossos amb molta educació, les mans a l'aire, que es vegin totes, i la resta no sabem res més.
Yo todo el día ahí, todo el día. Lo conozco, no sé lo que han podido pasar, no lo sé. No tengo ni idea.
L'operació dels Mossos d'Esquadra estava emmarcada en un operatiu contra l'explotació laboral xinesa. A Catalunya es van detenir 5 persones, una de les quals a Móra d'Ebre. Sembla que aquesta trama presumptament facilitava diners a xinesos per regularitzar la seva situació al país. A canvi, els nouvinguts havien de tornar aquests diners treballant moltes hores. I aquesta setmana també coneixíem que la Terra Alta ha decidit que sortirà del Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. El que encara no té clar és si ho farà abans o després de les eleccions municipals. D'aquesta manera es confirma la notícia que ja avançàvem des de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, a finals del mes de desembre, quan l'alcalde d'Arnes i delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, reclamava que els pobles de la Terra Alta es poguessin gestionar ells mateixos el seu cànon de retorn per reciclatge. Recordem que la Terra Alta és la comarca que més recicla de Catalunya. Les alarmes van tornar a saltar dijous de la setmana anterior, quan el president del Consorci de Residus, Jordi Jardí, donava a conèixer durant el plenari de la Ribera d'Ebre que la Terra Alta encara no havia aprovat els nous estatuts del Consorci, que havien estat prèviament consensuats per les tres comarques. Des de la Terra Alta, el seu president comarcal, Carles Luz, assegura que no els han aprovat i no tenen intenció de fer-ho, ja que diu, des del Consorci de Residus no s'han complert aquells punts que des de la Terra Alta es consideraven fonamentals per quedar-s'hi dins.
No hem ratificat els estatuts del Consorci perquè no reflexen la voluntat de la comarca de la Terra Alta i, com és obvi, no aprovarem una cosa que no reflexi la voluntat dels 12 alcaldes de la comarca de la Terra Alta. A partir d'aquí, difícilment els aprovarem.
Luz afegeix que els 12 alcaldes de la Terra Alta han pres la decisió de sortir del Consorci de Residus. El que no deixa tan clar és si serà abans o després de les eleccions municipals.
Els alcaldes de la comarca de la Terra Alta van prendre una decisió i estem treballant en la línia de que, bueno, malauradament prendrem la decisió de sortir del Consorci quan tocarà. Estem treballant. A veure, ara tampoc el que no volem fer són coses precipitades ni coses que, o prendre decisions que puguen generar malestar entre comarques veïnes, i el que féssim ho farem dins dels paràmetres legals com sempre ho han fet, però ho farem en un consens, en una voluntat molt clara de totes les forces polítiques i de tots els alcaldes.
Recordem que els estatuts del Consorci que van ser vigents actualment contemplen la premissa de que per sortir del Consorci cal notificar-ho amb 6 mesos d'antelació, un fet que fa pensar que la sortida de la Terra Alta s'haurà d'esperar fins després de les eleccions municipals per complir amb la normativa establerta. I no deixem el Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, perquè s'ha plantejat deixar de gestionar la deixalleria municipal de Móra d'Ebre. Segons el president del Consorci, Jordi Jardí, l'Ajuntament de Móra d'Ebre encara no ha fet front al pagament de la quota del 2013 per fer servei de deixalleria que gestiona precisament el Consorci.
La deixalleria és una instal·lació que és compartida pels usuaris de Móra d'Ebre i pels usuaris de la resta de la comarca. Això ho gestiona el Consorci de Residus al 100%, assumeix les despeses el Consorci de Residus al 100% i l'Ajuntament de Móra d'Ebre s'ha de fer càrrec del que representa els usuaris del seu poble. I aquesta és la quota que l'Ajuntament de Móra d'Ebre no ha satisfet el Consorci a dia d'avui. Jo el que voldria és que l'Ajuntament i el Consell i el Consorci arribéssim a un acord per tal de que no haguéssim de procedir al tancament, però em sembla que a finals del 2014 és normal exigir el pagament de l'anualitat del 2013. Com a mínim, la responsabilitat ens porta fins aquí. No estem parlant d'un retard de 30 dies, estem parlant d'un retard d'un any. I, per tant, ens sembla de sentit comú.
Per la seva banda, l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, defensa que el Consorci de Residus també deu a l'Ajuntament de Móra d'Ebre el lloguer d'uns terrenys adjacents a la deixalleria, que són de titularitat municipal. Per això, Pinyol diu que el millor per les dues parts seria la compensació mútua dels deutes.
No em parla d'una necessària raó, perquè el Consorci és deutor a l'Ajuntament de Móra d'Ebre per el que fa un conveni que té de lloguer d'uns terrenys municipals que no ha pagat. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, en el seu moment, va proposar al Consorci una compensació de deutes, perquè tot i els deutes mútuos que puguin haver, encara són favorables a l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Bé, en aquest sentit estem esperant una resposta definitiva. D'altra banda, també s'ha dit que tampoc és un tema que ens preocupi en excés, no? En el sentit de que la deixalleria és de propietat municipal i si no la gestiona el Consorci, la gestionarà l'Ajuntament o la qualsevol altra empresa.
Des del Consorci de Residus asseguren que a hores d'ara estan estudiant la resposta de l'Ajuntament de Móra d'Ebre per tal de resoldre la situació el més aviat possible. Canviem totalment de registre perquè el grup de rumba Lo Gitano Blanc de Flix ha estat nominat als Premis End de Rock per la millor cançó folk amb La Rumba Brenca i també pel millor disc de folk que també es titula La Rumba Brenca. El premi es decideix en votació popular a través de la pàgina web enderrock.cat i el grup ja ha iniciat una campanya per recaptar els vots dels seus seguidors. Marcel Vallès és el guitarra del Gitano Blanc.
De manera, per nosaltres això ja és un gran premi, no? I així hem començat una miqueta, doncs, que és campanya, no?, per a veure si trobem una mica el suport de la gent que ens coneix més i si al mateix temps podem donar-nos a conèixer, no?, a la gent que encara no ens ha escoltat, ens veu il·luminats i animar-los a que escoltin el vídeo.
Aquesta setmana també vam avançar que Lo Gitano Blanc ja ha musicat a més dos poemes de Jacint Verdaguer per tal d'acompanyar la presentació del llibre Lo Poeta del Poble d'Andreu Carranza, que és la cara visible del grup de Lo Gitano Blanc i que també es va endur el Premi Josep Pla d'enguany. Els poemes musicats són La mort de l'escola i La millor corona i es presentaran el dia 26 de febrer a Barcelona, coincidint també amb la presentació oficial del llibre d'Andreu Carranza.
Hem agafat dels poemes seus i aprofitant, bueno, doncs aquest event, i serem allí tocant-los amb ell, acompanyant-lo amb ell, no?, amb aquest premi tan important que ha assolit, del qual estem super orgullosos de tindre al nostre costat.
La novel·la Lo poeta del poble es podrà trobar a les llibreries a partir d'aquest dimarts. I aprofitant aquesta notícia de Lo Gitano Blanc, nosaltres us deixem ara amb uns temes de Lo Gitano Blanc i la seua rumba brenca. Ens retrobem de seguida, però amb més informacions que hem viscut aquesta setmana. Fins ara, no marxin!
La rumba que sona és la rumba brenca. La rumba que sona és la rumba brenca. L'home a la catone, per la fragoneta. L'home a la catone, per la fragoneta. La rumba que sona és la rumba brenca. Que la rumba que sona és la rumba brenca. L'home a la catone, per la fragoneta. Toma la catone, pa la fragoneta. Soc de la Ribera, tinc padrí i padrina, però els meus besavis van vindre d'Hongria. Una gota calor a la meua sang, hay una gota catalana, jo no sóc de fang. Tinc un iaio paio, fill d'aquesta terra, va morir a Pandós, a l'última guerra. M'ha deixat herència, un cabell ple d'ones i un banc a la horta. Crema la catones, la rumba que sona és la rumba brenca. Que la rumba que sona és la rumba brenca. Crema la catones, pa la fragoneta. Crema la catones, pa la fragoneta. I tots els meus primos estan escampats. Ai, per la Ribera i pel Priorat. Ai, per la Terra Alta i també el Montsià i també el Baix Ebre. Jo sóc català i un iaio calor,
calor, calor
de la CNT i un tractant de mulers també era barber. M'ha deixat herència esta guitarreta, que la rumba que sona de la fragoneta. La rumba que sona és la rumba brenca. Que la rumba que sona és la rumba brenca. Toma la catone, pa la fragoneta. Toma la catone, pa la fragoneta.
Ja tu també.
I quan puja el tren, que no li ve d'un pas, i quan entra el tren. el del Guillemets, el tren de Pachi semblarà un roquet i arriba a enamorar. Passarà de llarg el tren de Pachi i ja no pot parar. Parara papà, parara Pachi, parara papà, parara Pachi. Tota la terra alta, tota la ribera, que li darà Pachi per la cremelera. I el poble de Flix i el poble d'Escó, que li darà Pachi per un sol petó. I pel seu melí li dirà que ric, i pel seu mugró li darà un vagó, li darà un vagó ple de clavelitos. I a la cacharrina li darà besitos. Parara papà, parara Pachi, parara papà, parara Pachi.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I després d'aquests magnífics temes de Lo Gitano Blanc i el grup de Rumba Brenca, liderat per Andreu Carranza, hem de continuar amb el repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana, perquè les àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs rebran una partida d'uns 5 milions d'euros provinents del nou impost de la Generalitat, que grava la producció d'energia nuclear en els propers 6 mesos, però el govern enllestirà el reglament que establirà quines administracions seran les responsables de gestionar els diners que han de repercutir al territori i a quines polítiques s'hauran de destinar. Així ho assegura el diputat d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador, que destaca que aquest impost va ser una de les condicions dels republicans que es va posar sobre la taula en l'acord d'estabilitat parlamentària entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Salvador destaca que aquest impost és molt necessari per la diversificació econòmica de la Ribera d'Ebre.
Que el futur de la Ribera d'Ebre, quan se tanca la nuclear, serà molt complicat, perquè en aquests moments hi ha més de 1.000 persones treballant a la central nuclear. Això requereix d'un treball ben fet, prioritzant on hem de destinar aquests recursos, prioritzant la creació d'una economia alternativa, que vagin apareixent nous sectors econòmics que en els propers 4 o 5 anys ens permetin poder tancar la central nuclear sense que això tingui una incidència important sobre l'economia i sobre la societat del nostre territori.
Lluís Salvador també ha fet una crida a les administracions locals perquè comencin a treballar en projectes que puguin estimular l'economia. D'aquesta manera, quan es disposi dels diners del nou impost nuclear, ja es podran dur a terme les primeres inversions. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha presentat a la Fira Internacional del Turisme de Madrid el projecte per arranjar i equipar el sender natural que recorre la vora de l'Ebre. La presentació tenia com a objectiu donar a conèixer el projecte a les administracions de les altres comunitats autònomes per on passa l'Ebre, amb l'objectiu de que desenvolupin projectes semblants per crear sinergies i oferir paquets turístics. D'aquesta manera es podria oferir un producte turístic basat en el senderisme a la vora de l'Ebre, la navegació i també altres atractius com poden ser la gastronomia o el paisatge. Per això, responsables del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre van presentar aquest dimecres a la Fira Internacional de Turisme Fitur de Madrid la seva proposta per arranjar aquest tram del sender GR99 al seu pas per la comarca. A la conferència hi van assistir tècnics de comunitats com l'Aragó, Castella i Lleó, Navarra, La Rioja o Cantàbria. Antonio Suárez és el vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Cal treballar amb moltes administracions autonòmiques diferents, tant amb l'administració de l'Estat, arribar a desenvolupar un paquet turístic, estructurar un paquet turístic interessant a partir d'aquest recurs potencial que tenim al territori. Podríem dir que avui ha estat el començament, que l'acollida en general és per tu molt bona.
El projecte per arranjar el GR99 i promoure equipaments turístics està finançat pel programa Treball a les 7 comarques del Servei d'Ocupació de Catalunya. I anem ara al Priorat, perquè una revista xinesa ha distingit com a millor vi del món el Clos Abella del celler Marco Abella a Porrera. La publicació Wine in China Magazine ha atorgat 97 punts de 100 possibles al vi de la denominació d'origen qualificada del Priorat, la puntuació més alta a més dels 1.000 vins que es van avaluar. El celler Marco Abella ja fa 8 anys que exporta a la Xina. La copropietària del celler, Olivia Vallès, destaca que el mercat xinès encara és inestable i que demanda vins de gamma alta, però també de gamma molt baixa.
El mercat xinès és un mercat molt inestable que està començant en aquest sector dels vins i llavors cada any no tenim la mateixa comanda, el que sí que cada any anem incrementant. Bàsicament estan molt interessats en vins de gamma molt alta i també en vins de gamma molt baixa. Llavors o bé els interessen vins de granel, per exemple, o vins d'ampolles molt econòmiques, o vins ja com són els del Priorat o els nostres, que són vins d'una gamma ja molt alta, amb un preu més aviat elevat.
El comitè avaluador del premi va estar format per 7 enòlegs xinesos i 7 Masters of Wine d'arreu del món. El celler Clos Abella es va construir a Porrera l'any 2001 i es troba situat al mig de les vinyes, en un paratge singular integrat en el paisatge i amb dos plantes sota terra. I anem ara a la Terra Alta, perquè la passió de Vilalba dels Arcs ha rebut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya sent declarada com a Patrimoni Festiu de Catalunya. Aquest 2015 celebrarà la 20a edició de la passió de Vilalba dels Arcs amb una edició que serà més especial que mai després que la Generalitat hagi declarat aquesta representació com a Patrimoni Festiu de Catalunya i que la Terra Alta li hagi donat el reconeixement com a festa d'interès comarcal. Marc Sampé és membre del patronat de la passió.
Coincidint en esta temporada número 20, Consell Comarcal de la Terra Alta declarat festa d'interès cultural comarcal a la Passió de Vilalba. A nivell de país, la Generalitat de Catalunya ens ha declarat patrimoni festiu. Hem entrat a formar part del catàleg i això és un goig i una il·lusió, de fet. És el treball de 20 anys reconegut tant en forma comarcal com a forma nacional i això és, pues, bueno, estem molt contents, de fet, i entrem a formar part de dins dels espectacles culturals més grans de Catalunya.
El passat divendres es va presentar el cartell de la 20a edició de la Passió acompanyat d'un espectacle de foc a càrrec dels Diables d'Horta de Sant Joan. I tot seguit donarem pas al director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el doctor Òscar Ros, tal com els hem anunciat a l'inici d'aquest programa, d'aquesta setmana d'avui. Ara, però, anem amb els Vigis i el seu Night Fever.
We'll be right back.
Obrim avui els micròfons de la ràdio per rebre el director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el doctor Òscar Ros. Benvingut, senyor Ros, una vegada més.
Molt bon dia, gràcies.
I avui parlarem sobre les llistes d'espera a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que hem de donar bones notícies, sobretot per aquests procediments garantits, no, senyor Ros?
Sí, efectivament. Realment estem molt satisfets del tancament que hem realitzat, de com han tancat la llista d'espera aquest any. Com els nostres oients coneixeran, doncs hi ha una sèrie de patologies, 14 patologies, que des de fa anys tenen un termini de garantia, és a dir, que són unes patologies que des del moment en què el metge fa l'acte administratiu de la inclusió en la llista d'espera, que no necessàriament sempre coincideix amb el fet de que amb el malalt es comenci a parlar de que s'ha d'operar. És quan ja es pren la decisió de que necessàriament s'ha d'operar, doncs no han de transcorrer més de 6 mesos fins que aquesta patologia estigui intervinguda.
Serien les cataractes, les pròtesis, més o menys?
Sí, són patologies molt, molt freqüents, molt prevalents, com són, per exemple, les cataractes, com són les pròtesis de genoll, les pròtesis de maluc, les artroscòpies de genoll, les pròstates, les hèrnies... O sigui, en total, un 14 patologies, algunes més freqüents, algunes altres, que bàsicament també suposen habitualment el gruix més important de la llista d'espera. Vull dir, pràcticament, en el cas de l'Hospital de Móra, doncs aproximadament dos terceres parts de la llista d'espera corresponen a pacients amb uns d'aquests 14 procediments, perquè de vegades són diagnòstics diferents que s'han de tractar amb el mateix procediment, i l'altra tercera part de la llista serien dels altres procediments que no són d'aquests 14.
Són procediments garantits que han d'estar operats en menys de 6 mesos.
En menys de 6 mesos.
I l'Hospital de Móra d'Ebre ho fa en un termini inferior.
De promig, en aquest cas, o sigui, 6 mesos estaríem parlant de 180 dies, i el temps mig d'espera dels pacients que tenim en aquestes 14 patologies volta al voltant dels 150 dies. A data d'avui, perquè he volgut portar dades fresquetes, a data d'avui és 157 dies.
Déu-n'hi-do, és un mes menys, diríem.
Sí, i d'aquests 14 hi ha alguns que s'ajusten molt als 6 mesos, però tenim 6 patologies que estan per sota de 90 dies. Vull dir, 6 patologies en què en menys de 3 mesos, sempre i quan el pacient li vagi bé, perquè de vegades hi ha alguns pacients que es poden demorar més en el temps, però és o perquè hi ha alguna patologia concomitant que fa que s'hagi de demorar, o bé perquè en aquests moments hi ha nosaltres ens afecta per a l'entorn en el que ens movem, que depenem bastant de les tasques del camp, doncs hi ha èpoques de l'any en què és difícil, en què una persona, per una patologia que no és urgent i que en alguns casos és bastant crònica, doncs no li va bé. Vull dir, ho comentàvem abans, en l'època de la verema, doncs si avises algú que té feina, doncs segurament et dirà, escolti, ara no em va bé, avisi'm d'aquí a un mes i mig, no?
Clar, clar, ho allarguem de forma voluntària.
De manera voluntària, però tot i així no és la norma, òbviament. Vull dir que són casos puntuals i que s'han de contemplar, òbviament.
I hi ha intervencions també més freqüents que unes altres a l'Hospital Comarcal de
Móra d'Ebre? Sí, d'aquestes 14 patologies que tenen termini de garantia, la més freqüent, sense cap mena de dubte, i de fet és el diagnòstic més freqüent a l'hospital, és la cataracta. És la cataracta, de tal manera que nosaltres l'any 2014 vam realitzar 415 intervencions de cataracta a l'hospital. Vull dir, 415 ulls, no vol dir 415 pacients, perquè normalment el pacient s'ha d'operar d'un ull i uns mesos després de l'altre, perquè les cataractes habitualment no solen ser unilaterals, perquè és una malaltia degenerativa de la lent de l'ull, del cristal·lí, que amb el temps doncs es fa més opaca i no deixa passar la llum. I aquestes coses solen ser bilaterals, passen tant un costat com l'altre, de tal manera que 415 intervencions de cataracta no vol dir 415 pacients, igual que si en aquests moments, jo et dic, tenim 232 pacients en llista d'espera de cataractes, sí que són pacients, perquè fins que no s'opera un, l'altre no entra en la llista, no? Per estar segurs de que ha anat tot bé. I després, la segona patologia més freqüent o les segones més freqüents, perquè en aquest cas estan a la part, són l'artroscòpia del genoll, la major part per lesions del menís i algunes per desligaments de l'articulació, i la pròtesis de genoll. Jo crec que és bo dir-ho, perquè estem molt satisfets d'això també. L'Hospital de Móra d'Ebre col·loca cada any 140 pròtesis de genoll i unes 70 pròtesis de maluc, comptant entre les programades i les urgents. Són unes xifres que per un hospital com del tamany o del volum de l'Hospital Comarcal de Móra són espectaculars. 140 pròtesis de genoll és posar molta pròtesis, és posar molta pròtesis.
I també han incrementat l'activitat quirúrgica a l'hospital en els darrers anys.
Sí, efectivament. No és una característica únicament del nostre hospital. En general, avui en dia la tendència és que els hospitals siguin cada vegada més quirúrgics i menys mèdics, en el sentit de que l'activitat quirúrgica necessàriament requereix d'un recurs que és l'hospital, o un hospital lleuger, com podria ser l'Hospital Lleuger de Cambrils, és a dir, requereix un quiròfan, i això no es pot fer en un altre lloc que no sigui un hospital. Per contra, sí que hi ha molta activitat mèdica que es pot fer d'una manera diferent. Això fa que el pes que estan tenint actualment les intervencions quirúrgiques en l'activitat de qualsevol centre hospitalari està incrementant-se. De tal manera que pràcticament per a l'Hospital de Móra està representant ja aproximadament la meitat, el 48% i pico, i tenim la voluntat de que de cara al 2015 aquest pes s'incrementa una miqueta. Tenim l'objectiu d'incrementar en 200 intervencions quirúrgiques més, de les quals 120 seran cataractes de més, però ja dic que és el més freqüent i, per tant, l'increment també l'has de fer en això. I les altres 80 pues ja les anirem repartint en funció de la demanda. I si al final en fem 250 en lloc de 200 més, pues benvingut sigui.
Perfecte, doncs ja anirem controlant aquestes dades.
I tant.
Moltes gràcies, senyor doctor Ros, per aquestes dades. I bé, esperem que poguéssim anar també agilitzant cada vegada més les intervencions a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Moltíssimes gràcies.
Esperem que sí. Gràcies.
Fins una altra.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor,
algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I havent repassat l'actualitat més destacada a les nostres comarques, és ara temps de fer una petita mirada a la notícia més destacada de les comarques veïnes. I en aquesta ocasió, divendres, vam conèixer que la unitat d'hemodinàmica de l'Hospital Joan 23 de Tarragona obrirà les 24 hores del dia a partir del dia 16 de febrer, dia en què també es posarà en marxa aquest servei d'hemodinàmica a Girona i a Lleida. El govern diu que l'ampliació horària es deu a l'augment d'infarts que hi ha hagut en els darrers anys. Nega cap relació causa-efecte amb el cas farmacèutic de Tarragona, que va morir, recordem, el dia de Nadal mentre era traslladat a Barcelona. A mitjans de febrer s'atendrà durant tot el dia i tota la nit els casos d'infarts. Aquesta unitat ara estava oberta fins a les 8 del vespre i és per això que 80 pacients de la demarcació de Tarragona anualment s'havien de derivar a la nit cap a Barcelona, on hi ha 5 centres que la tenen permanentment oberta. El cost de l'ampliació és de 2 milions d'euros a tota Catalunya, que s'inverteixen bàsicament en pagar les guàrdies localitzades dels cardiòlegs que a partir d'ara també hi seran en horari nocturn. El conseller de Salut, Boi Ruiz, diu que el plantejament ve per l'increment d'aquests casos.
Ara ha pujat i per això fem l'ampliació. Però són casos que han anat augmentant i aquest augment ens obliga, òbviament, per raons de massa crítica i de necessitat, a obrir aquests serveis més hores. Per tant, el que sí que l'objectiu de qualsevol política sanitària no està solament atendre el millor possible l'infart, sinó l'objectiu nostre és baixar els infarts.
Boi Ruiz també nega que la mort d'un tarragoní la nit de Nadal per un infart hagi tingut alguna cosa a veure amb les 24 hores. De fet, segons fonts consultades, durant tot el 2013 i el 2014, aquest va ser l'únic cas de defunció durant el trasllat a Barcelona. Anualment es practiquen unes 180 angioplàsties primàries per infart al Joan 23, una xifra que durant el 2015 es preveu que pugi fins les 230. I ara anem amb els Queen, tornem a escoltar una de les grans veus de la història, com és la del gran Freddie Mercury. Aviat repassem, doncs, què ens espera per la setmana vinent. I amb això acabarem el nostre programa de la setmana d'aquest diumenge.
So slashed and torn.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I avui posem el punt i final repassant les notícies que ens esperen per la setmana entrant. I l'actualitat ens portarà, suposo, a les eleccions municipals, amb Esquerra Republicana, que aquest cap de setmana ha celebrat ja la seva jornada municipalista de les Terres de l'Ebre. Una jornada de debat que ha tingut lloc aquest dissabte a Rasquera i on s'han presentat, podríem dir, que les cares noves en les llistes del partit de cara als comicis del proper mes de maig. Sens dubte, en aquest sentit, hi ha dos cares destacades. En primer lloc, la de l'alcalde de Flix, Marmur, exsocialista i membre del moviment Avancem, de Joan Ignasi Elena. I d'altra banda, l'exalcalde de Gandesa, Miquel Aubà, de la Federació d'Independents de Catalunya, i que també concorrerà a les eleccions municipals dins la llista d'Esquerra Republicana. Pel que fa a l'actualitat, també aquesta setmana sortirà a la venda el nou llibre d'Andreu Carranza, el poeta del poble, Premi Josep Pla, recordin, d'aquest 2015. Sortirà a la venda a partir de dimarts, així que ja ho saben. I ara ens hem d'acomiadar, ja ho saben, i ho fem al ritme de Nirvana, el grup liderat per Kurt Cobain, que un dia 1 de febrer, un dia com avui, agafava la primera posició de la llista dels Billboard als Estats Units amb el mític àlbum Nevermind. Escoltem llavors Smells Like Teen Spirit. Sigueu feliços. Adeu, adeu.
so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, 'cause I found God. Every day for all I care, and I'm not scared.